2% els tipus d'interès. Ara se situen en el 2%, el nivell més alt dels tipus des del 2009. Cristina Cantal.
És la tercera pujada de tipus des del juliol i això afectarà directament el demanar un préstec o quan s'actualitzi la quota de la hipoteca. Segurament, però, no serà l'última pujada.
Lleu repunt de l'atur l'últim trimestre amb un alentiment de contractació a l'estiu. Amb tot, hi ha hagut prop de 3.600.000 treballadors a Catalunya amb feina durant aquests darrers 3 mesos.
Segons les dades de l'enquesta de població activa, hi ha un 14% menys d'atur que fa un any. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, destaca la resiliència del mercat de treball català.
Molt positives que expliquen que resistim i no només això, sinó que amb aspectes clau del món laboral demostrem de nou fortalesa i resiliència.
El PP amenaça de bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial si el Congrés debat la reforma de la sedició. Des de Pretòria, Sud-àfrica, el president Pedro Sánchez ha tornat a defensar la necessitat de la reforma del Codi Penal.
La qüestió ha entrat també en el ple debat dels pressupostos al Congrés dels Diputats, una qüestió que no ha agradat gens als populars, ho ha anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
La voluntat del govern de homologar los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en nuestro país, que no formando parte de este capítulo presupuestario es un compromiso firme que tiene el presidente del gobierno y por tanto que traeremos a esta cámara.
El Camp de Tarragona es prepara per viure el simulacre d'accident més gran preparat mai a Europa.
Simularà una fuga de calor al polígon sud que afectaria unes 60.000 persones de 5 municipis diferents al voltant de la química. Avui se n'ha presentat els detalls.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
L'interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que el missatge no és evacuar, sinó confinar.
Un simulacre que es fa justament a la tarda per garantir que tota la ciutadania estigui en actiu i aquesta crida doncs, que fem té un missatge clar, que és confinament. No evacuar.
La Generalitat atorga els Premis Nacionals de Comerç i els establiments comercials amb 100 i 150 anys o més d'història, entre els quals s'han destacat una vintena de comerços.
El gruix dels quals a la demarcació de Barcelona amb 9 establiments centenaris, 3 a Tarragona, 4 a les Terres de l'Ebre, 3 més a Girona i 1 a Lleida. El Prat s'ha premiat al Mercat Municipal.
Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
L'encarregada de recollir el Premi de la Generalitat ha estat la presidenta del Mercat Municipal, Rosa Ribas, de la paradeta La Masia.
Com a paradistes i com a representant de tots els paradistes del mercat, estem supercontents de que reconeguin l'esforç de la gent que treballa al mercat, juntament amb l'Ajuntament, de poder complir 100 anys.
En cultura, arrenca la cursa dels 15ens Premis Gaudí amb la festa de candidates, tradicional punt de trobada dels professionals inscrits en els màxims guardons del cinema català.
Fins a 9 llargmetratges de ficció en català optaran al Premi Gaudí a millor pel·lícula, 3 més que el 2022.
I en esports, després de la decepció del Barça, la Champions masculina, ara és el torn de l'equip femení, Joan Barberà.
Els homes de Xavi Hernández s'hauran de centrar en la Lliga i en l'Europa League, la segona competició continental, mentre l'equip femení finalista al darrer curs a la Lliga de Campions afronta en aquests moments a Suècia la segona jornada de la fase de grups.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest temps estable. Amb aquest domini del sol sí que en alguns punts amb el cel entrenyinat amb alguns núvols mitjans i alguns de baixos que els hi ha costat de marxar durant el matí i que se'n tornaran a formar més de cara al final del dia, sobretot a punts costaners. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, també es mantindrà força suau i, de fet, durant aquestes immediates hores ha d'anar pujant i a hores d'ara ja es troba superior als 25 graus en molts punts del territori català. De cara a demà continuarem parlant d'aquest temps estable, d'aquestes temperatures força altes respecte a la mitjana climàtica i la tendència és que vagin baixant ja de cara a la setmana vinent, però ben bé fins al cap de setmana continuarem parlant d'un temps agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Nou intent del Banc Central Europeu per frenar la inflació desbocada. L'ENS puja un 0,75% als tipus d'interès, situant-los ara en el 2%. És el nivell més alt dels tipus des del 2009.
És la tercera pujada de tipus des del juliol i això afectarà directament el demanar un préstec o quan s'actualitzi la quota de la hipoteca. Segurament, però, no serà l'última pujada. El Banc Central ja fa temps que avisa que els tipus encara han d'anar més amunt. L'objectiu és frenar com sigui la inflació, encara que de retruc la mesura ralenteixi l'economia. La inflació a la zona euro ja frega el 10%.
Tot plegat en un escenari en què es registra un lleu repunt de l'atur l'últim trimestre amb un alentiment de contractació a l'estiu. Amb tot, hi ha hagut prop de 3.600.000 treballadors a Catalunya amb feina durant aquests darrers 3 mesos. Segons les dades de l'enquesta de població activa, hi ha un 14% menys d'atur que fa un any. Carina Bebé.
A setembre, l'ocupació aconsegueix fintar la inflació i generar un 2,3% més d'ocupació que l'any passat. Això fa que la taxa d'atur del 9,31% sigui la més baixa per un tercer trimestre des de fa 14 anys. Malgrat tot, si es compara amb el trimestre anterior, la desocupació marca una lleu tendència creixent amb un total de 365.000 treballadors sense feina. Escoltem Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball.
A Catalunya creix la població activa, creix l'ocupació. Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau del món laboral demostrem de nou fortalesa i resiliència.
Al seu torn, tot i les bones xifres d'ocupació, Comissions Obreres incideix en la necessitat d'aprovar uns nous pressupostos de cara a l'any vinent per garantir l'escut social. A tot això, des d'avui els autònoms unipersonals poden demanar una subvenció de 18.000 euros per contractar una persona aturada de forma indefinida durant un any i mig. Es tracta del nou programa Tu més 1, que ha anunciat el conseller Torrent i que està dotat amb 10 milions d'euros.
Doncs precisament en terreny laboral, principi d'acord a l'escorxador de Videl, la llei de perquè 250 empleats subcontractats passin a ser plantilla directa de l'empresa a partir de l'1 de gener. UAU, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
50 treballadors subcontractats passaran a formar part de la plantilla directa de Videl a partir de l'1 de gener del 2023, segons ha indicat Comissions Obreres i Indústria. L'acord entre l'escorxador i el sindicat també preveu unes condicions laborals per a tots els treballadors de l'escorxador per damunt de les que marca el conveni sectorial, tant per la plantilla de l'empresa principal com per aquell personal subcontractat. Des del sindicat han valorat molt positivament aquest acord que ha costat protestes i 2 vagues en el darrer any a l'escola.
Notícies en xarxa.
En clau política, el Partit Popular amenaça de bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial si el Congrés debat la reforma de la sedició.
Avui, des de Pretòria, a Sud-àfrica, el president Pedro Sánchez ha tornat a defensar la necessitat de la reforma del Codi Penal i en què entra aquest... I entre aquesta, la del delicte de sedició. Paral·lelament, la qüestió ha entrat també en ple debat dels pressupostos al Congrés dels Diputats, una qüestió que no ha agradat gens als populars.
Sánchez suggereix que abans Esquerra es comprometi a votar-hi a favor i alhora reconèixer que es van cometre delictes durant el procés. Els republicans li demanen discreció en les negociacions i li recorden que sí que té majoria per aprovar les reformes. Mont Carvajal.
La reforma del Codi Penal es debatrà al Congrés de Diputats. Ho ha anunciat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, quan responia al diputat d'Esquerra, Joan Margall, en el debat dels pressupostos.
La voluntat del gobierno de homologar los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en nuestro país, que no formando parte de este capítulo presupuestario, es un compromiso firme que tiene el presidente del gobierno y, por tanto, que traeremos a esta cámara.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que és a l'Àfrica, ha dit en una conversa informal amb periodistes que Esquerra hauria d'assumir que es van cometre delictes durant el procés i assegurar que hi votaran a favor. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha recordat a Sánchez que la majoria ja existeix i li ha demanat discreció en les negociacions.
Sugerimos al PSOE, como ayer hicimos, otra vez, de que no hable tanto. Creo que la peor manera de que algo salga bien es telegrafiarlo. Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira.
La majoria absoluta al Congrés de Diputats és de 175 vots. La reforma de la sedició en tindria a priori 190. De fet, aquest dimarts els pressupostos han passat a primer tràmit gràcies a 186 vots, més que majoria absoluta.
Gràcies, Mon. Efectivament, el govern central ha superat el primer tràmit dels pressupostos gràcies al suport d'Esquerra Republicana, el PNB i Bildu, entre d'altres. Aquesta majoria ha rebutjat les 7 esmenes a la totalitat que s'hi havien presentat.
Esquerra Republicana els ha avalat argumentant que els permet avançar en la desjudicialització i facilitar la vida a la ciutadania. El govern del PSOE i Podem han sumat Esquerra Republicana, PNB i EH Bildu a la majoria per continuar tramitant els comptes. En total, 186 vots contra contra 159. El diputat d'Esquerra Republicana, Joan Margall, ha argumentat el seu aval.
A Catalunya creix la població activa, creix l'ocupació. Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau del món laboral demostrem de nou fortalesa i resiliència.
No eren les paraules de Joan Maragall. En qualsevol cas, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha dit que és conscient que l'aval temporal dels republicans no és un xec en blanc. La negociació per aprovar els comptes de l'Estat continuarà durant setmanes i el ple per votar-los es preveu a finals de novembre. I en clau catalana, la Comissió de l'Estatut dels Diputats es reunirà dijous de la setmana que ve per avaluar la situació del parlamentari de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases.
L'objectiu de la sessió és començar una investigació per analitzar si de Dalmases ha vulnerat el Codi de conducta del Parlament amb el seu comportament. La mesa de la comissió en qüestió, presidida pel diputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, s'ha reunit aquest matí per acordar el procediment del cas i ha fixat el 3 de novembre per celebrar la trobada. El Codi de Conducta del Parlament estableix una amonestació pública o multes de 600 a 12.000 euros per infraccions lleus i obre la possibilitat que el ple aprovi una suspensió temporal pels casos molt greus.
El Camp de Tarragona es prepara per viure el simulacre d'accident més gran preparat mai a Europa. Aquest simularà una fuga de clor al polígon sud que afectaria unes 60.000 persones de 5 municipis diferents al voltant de la química. Avui se n'han presentat els detalls. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
El simulacre que es farà a l'àrea metropolitana de Tarragona el proper 2 de novembre pretén fer un canvi de paradigma a la societat del Camp de Tarragona. Això és el que han dit avui a la presentació del simulacre, on el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que el missatge no és evacuar, sinó confinar.
Un simulacre que es fa justament a la tarda per garantir que tota la ciutadania estigui en actiu i, per tant, es produeixi en moment de màxima activitat. I aquesta crida, doncs, que fem té un missatge clar, que és confinament, no evacuar.
El simulacre, que tindrà lloc el 2 de novembre a partir de 6:45 de la tarda, mobilitzarà 65.000 persones i posarà en marxa el sistema d'alertes telefòniques de més durada a l'Estat espanyol. Alguns grans establiments del territori també han mostrat el seu interès i la voluntat de participar, com per exemple un dels grans atractius de la zona, el Port Aventura. Joan Ignasi Elena ha afirmat també que l'any 2023 es proposarà un simulacre que afecti el polígon nord de Tarragona.
Doncs encara al voltant de les fonts energètiques, en només un any Catalunya ha multiplicat gairebé per 4 el nombre d'instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic i ha arribat a les 50.000, una xifra que equival a una superfície total d'un miler de camps de futbol. A més, en el que portem de 2022 s'ha posat en servei més potència en autoconsum que durant els 27 anys anteriors. Jordi Casino.
L'anàlisi de les dades presentades pel Departament d'Acció Climàtica permeten veure que el gruix d'aquestes instal·lacions, 9 de cada 10, són d'usuaris domèstics o de petites empreses, i gairebé totes disposen de compensació pels excedents que generen o bé comercialitzen l'energia sobrant. Per demarcacions, l'àrea metropolitana lidera el rànquing, també és on hi ha més sostres disponibles, seguida de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. Una classificació que en el cas de les instal·lacions en sòl no urbanitzable se situa a l'inrevés. Teresa Jordà és la consellera d'Acció Climàtica.
Hem multiplicat per més de 3,8 el número total d'instal·lacions d'autoconsum a Catalunya en poc més d'un any i més que triplicat els 120 megawatts del juny del 21.
Pel que fa a l'autoconsum col·lectiu, el nombre d'instal·lacions també ha crescut, però menys per culpa, segons el govern, en dels problemes i els llargs terminis de les distribuïdores per atendre les connexions a la xarxa, aduint que aquesta està saturada. Per aquest motiu, reclama a les companyies més inversions per incrementar la seva capacitat. Un govern que, per cert, ha anunciat que ben aviat entraran en funcionament 4 nous parcs eòlics, 2 situats a la Terra Alta, una a les Garrigues i una al Priorat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. La Generalitat ha atorgat aquesta tarda els tradicionals Premis Nacionals de Comerç i els establiments comercials amb 100 i més anys i 150 anys o més d'història, entre els quals s'han destacat una vintena d'establiments.
El gruix dels quals a la demarcació de Barcelona, amb 9 establiments centenaris, 3 a Tarragona, 4 a les Terres de l'Ebre, 3 més a Girona i 1 a Lleida. Els Premis Nacionals d'Establiments Comercials Centenaris són una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya per mitjà del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Treball. L'objectiu d'aquests guardons és distingir els establiments comercials i mercats municipals en actiu que al llarg de 100 anys o més han ofert un servei de qualitat i personalitzat a la seva clientela, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional. En total, enguany s'han atorgat 22 distincions, 20 a comerços i mercats municipals pels seus de 100 anys o més d'història i 2 establiments comercials i mercats amb 150 anys o més d'història al Garraf i al Moianès.
Un dels establiments, precisament guardonats amb el Premi Nacional, als establiments centenaris, ha estat atorgat al Mercat Municipal del Prat pel seu primer segle de vida. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
El Mercat Municipal del Prat va començar la seva activitat l'any 1921. Anteriorment estava ubicat en paradetes exteriors. Des d'aleshores, aquest espai ha anat evolucionant i adaptant-se als nous temps. L'encarregada de recollir el Premi de la Generalitat ha estat la presidenta del Mercat Municipal, Rosa Ribas, de la paradeta La Masia.
Com a paradistes i com a representant de tots els paradistes del mercat, estem supercontents de que reconeguin l'esforç de la gent que treballa al mercat, juntament amb l'Ajuntament, de poder complir 100 anys.
Actualment el mercat municipal es troba en una situació complicada per culpa de la inflació. Tot i així, Ribas assenyala que la clientela habitual continua en el mercat pel tracte i la qualitat del producte que s'hi ofereix.
Més qüestions. El govern revisarà els menús de migdia a 42 escoles catalanes aplicant criteris d'alimentació saludable. És l'anunci que ha fet avui el president Pere Aragonès en un acte conjunt amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el nou conseller de Salut a l'escola Bressol Pla de Fornells, a la capital catalana. Anna Ruiz.
Encara no es coneixen molts detalls de la iniciativa, però el president català sí ha pensat que la primera fase del pla afectarà 42 escoles.
També promourem des del govern de Catalunya la revisió dels menús de migdia, tenint en compte els criteris i les orientacions recollides de la guia. Ho comencem fent amb 42 escoles que revisaran doncs, el que són els seus menús com a punt de partida per estendre la revisió al conjunt del sistema.
Així, els criteris per canviar els menús seguiran pràcticament les recomanacions incloses a la guia de l'alimentació saludable en la primera infància. Avui, Aragonès i Ada Colau, juntament amb el conseller de Salut, Manel Balcells, han presentat l'actualització del text. President i alcaldessa també han coincidit en la necessitat de reformar els models de contractació pública per afavorir aquelles empreses que fan menjar saludable i de qualitat tant a l'àmbit educatiu com a hospitals i residències de gent gran.
A Barcelona, les terrasses del carrer d'Enric Granados hauran de tancar una hora abans a partir de demà, és a dir, a les 11 de la nit. Ho ha anunciat l'Ajuntament després de les queixes del veïnat per molèsties i sorolls que generen. Divendres, dissabtes i festius, l'horari de tancament serà a la mitjanit. Joan Ferrer.
La nova mesura s'ha publicat avui al butlletí oficial de la província i entrarà en vigor demà mateix. Així, els 82 locals que tenen terrassa Enric Granados ja han estat notificats que hauran de tancar una hora abans i si ho incompleixen s'exposen a sancions de fins a 3.000 euros. Segons el regidor de l'Eixample de l'Ajuntament de Barcelona, Pau González, així es pretén combatre l'accés de soroll a les nits i garantir el descans del veïnat.
El compromís d'aquest ajuntament és no permetre que es malmeti el descans i la salut dels veïns i veïnes. No podem deixar que cap activitat vagi en perjudici dels veïns i veïnes, del seu descans, de la seva salut. Al final, aquí el que fem és intentar posar mesures per recuperar un equilibri que Enric Granados s'ha trencat.
Actualment, al carrer Enric Granados hi ha 1.600 veïns empadronats i 1.324 cadires de terrasses i ha estat una de les 6 parts de Barcelona definides com a zona saturada de terrasses, on no es consolidarà cap de les llicències temporals que es van donar durant la pandèmia. D'altra banda, les terrasses de les places del Sol i la Revolució, al barri de Gràcia, també avançaran una hora al tancament.
El govern ha presentat aquest migdia la Xarxa Catalana pel Dret al Temps en el context de la Time Use Week, que és una iniciativa que ha de servir sobretot per compartir les experiències de millora en usos del temps que es fan arreu de Catalunya. Núria de José.
La consellera Tània Verge ha explicat que el dret al temps és ara per ara un objectiu que s'ha de construir. Els debats ja s'han fet, ha dit, i ara és el moment d'implementar mesures. La consellera ha definit el dret al temps com un dret de drets, perquè sense aquest no es poden garantir els drets a la salut, a la igualtat o d'altres.
Ara mateix hem de ser conscients que és un objectiu. És a dir, podem proclamar que existeix el dret al temps, però l'hem de construir col·lectivament. Per tant, és un objectiu conjunt de totes les institucions, però no només perquè com que estem parlant d'una transformació cultural molt de fons, hem d'implicar-nos al conjunt de la societat, tots els agents, tots els actors, en tots els espais, cada dia.
La xarxa catalana pel dret al temps inclou tota mena d'agents, administracions, entitats, patronals i sindicats, entre elles la Federació i l'Associació de Municipis i l'Associació de Micropobles de Catalunya. A més de posar en comú experiències, es preveu crear repositoris de bones pràctiques, trobar moments per compartir i, fins i tot, crear un segell que reconegui les bones pràctiques.
I encara una darrera qüestió abans de cultura. Mollerussa ja estan preparant la Fira de Sant Josep, que l'any vinent arribarà a la 150a edició. Comptarà amb una ampliació del recinte firal on s'ubicarà el sector dels tractors. Amb això, els expositors de maquinària agrícola guanyaran 3.000 metres quadrats nets d'exposició. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alonso.
S'acosta la 150a Fira de Sant Josep, on els tractors tindran una gran presència amb un nou espai de 9.000 metres quadrats que s'habilitarà darrere del recinte firal. D'aquesta manera s'incrementa en un 50% els 6.000 metres quadrats d'exposició actuals. Així ho ha dit a Ràdio Ponent el director de Fira Mollerussa, Xavier Roure.
A darrere els pavins firals, on hi ha una esplanada de 19.000 metres quadrats que permeten treballar de manera neta, molt més àmplia, facilitats de muntatge i creant un epicentre agro totalment amb aquest espai, amb aquest nou espai firal.
Fira de Mollerussa va arribar amb un acord amb aquest sector agrícola després d'escoltar les seves demandes per professionalitzar la Fira de Sant Josep. En aquest sentit, s'ha reubicat la zona d'atraccions, que també forma part d'aquests dies, tot i que la prioritat sempre és la fira. Des de Fira de Mollerussa reivindica que el canvi té vocació de permanència i que ajudarà a generar una dinàmica firal més professional.
En cultura, aquesta hora arrenca la cursa dels 15ens Premis Gaudí amb la festa de candidates, tradicional punt de trobada dels professionals inscrits en els màxims guardons del cinema català. Fins a 9 llargmetratges de ficció en català optaran al Premi Gaudí a la millor pel·lícula, 3 més que el 2022. Seguint la cita, hi ha el nostre company David Amador. David, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquestes 9 pel·lícules en català són 5 menys que l'any 2020, però això sí, com deies, la tendència del creixement és positiva. I és que aquesta edició dels Gaudí augmenten els llargmetratges en català. De fet, 19 de les 58 produccions candidates s'han rodat en català. També augmenten una mica els pressupostos mitjans dels films, amb 6 títols que superen els 3 milions d'euros. Tot plegat ho ha valorat la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell.
Hi ha llum al final del túnel, però s'ha de seguir picant pedra. És molt important. Però bé, no podem negar que és un any amb molt, molt bona collita. També em preocupa que hagi pujat poc, que no ha millorat excessivament el tema de la feminització. I això em preocupa bàsicament perquè també ara tots tenim la sensació de que al contrari, de que estem molt bé, de que ara tots són dones directores, però en realitat la pujada ha estat minúscula, vull dir, molt, molt, molt petitona.
La festa de l'Acadèmia del Cinema Català, on es dona la benvinguda a les produccions candidates, es fa, recordem, al Disseny Hub de Barcelona. A partir d'ara comença la cursa de les 68 candidates a ser nominades als Premis Gaudí 2023 amb l'obertura de la primera ronda de votació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En joc partit de la Champions femenina, el Barça està jugant al camp del Rosengard suec després d'estrenar-se la setmana passada. La Champions amb una golejada 9-0 contra el Benfica. Ara juguen aquesta segona jornada de la competició continental en un estadi ple de gom a gom. Més futbol perquè aquest diumenge a 1:45 del migdia la xarxa oferirà el partit de la tercera federació entre el líder, l'Europa, i el nouvingut a la categoria, la Unió Esportiva Rapitenca. Al programa En Joc de la Xarxa, avui protagonista, l'entrenador de l'Europa, Ignasi Sanabra, que porta 7 victòries seguides.
Ens estimem amb la màxima naturalitat possible. Sabem que el que estem fent no és normal, com et deia, sabem que vindran moments difícils, i el gestionar amb naturalitat. L'Europa tercera divisió sempre és un aspirant a l'ascens, però igual que ets un aspirant, igual que altres equips.
Les paraules d'Ignasi Sanabra. Per cert, acaba de marcar el Barça femení. Aitana Bonmatí acaba de marcar el primer gol del conjunt blaugrana a la Champions femenina. 0-1 ja guanya al conjunt de Jonathan Giraldez. Més aspectes a destacar de l'actualitat esportiva. En bàsquet, l'ICG Força Lleida ha fitxat el pivot nord-americà David Thomas després de la baixa de CG Jetis. El jugador nascut a Harrisburg el 1994 a Terra Lleida després de fer carrera als Estats Units i també de jugar en lligues europees, com per exemple a la Lliga ACB amb el Bilbao. Des d'UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Thomas arriba a Lleida per donar un cop de mal equip en el joc interior. Una aportació a l'ICG Força Lleida que el seu entrenador Gerard Encuentra espera que sigui el més immediata possible.
Bueno, és un jugador que ve a cobrir la posició de 5, no? Que és un bon jugador de bloqueig directe, de rebot ofensiu, capaç de, en defensa, de canviar tots els bloquejos i defensar tant petits com grans, no? No és un 5 molt, molt alt, no? Per dir-ho d'alguna manera, a més sempre fa 2-5, 2-6, però bueno, és un jugador amb molta qualitat, no? Que ha jugat a categories superiors i esperem que quan vingui aquí pues, pugui ajudar moltíssim a l'equip, no?
Un ICG Força Lleida que aquest divendres té nova cita a l'Espai Fruita Barris Nord contra l'Almansa, 8:45 del vespre, un partit on encara no es podrà veure a Devin Thomas vestint la samarreta lleidatana.
I n'estarem molt pendents. Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio. En futbol sala, el Barça ja s'ha classificat per a la ronda èlit de la Champions masculina després d'aconseguir una nova golejada a la fase de grups que se celebra a Malta. Encara amb un partit pendent, avui el conjunt català s'ha imposat al Dobovec per 8-0. També hem de destacar aquesta tarda, a hores d'ara, la Sisa Borges Vall afronta el segon partit consecutiu de la Superdivisió masculina de tenis de taula d'aquesta setmana al Centre de Tecnificació de les Borges Blanques després de guanyar ahir el primer partit de Lliga contra el Visit Pontevedra per 4-1. A hores d'ara s'enfronten a l'Irun Lecaenea.
Gràcies, Joan. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'Orquestra Nacional d'Espanya visita l'auditori amb el seu director titular, David Avkam.
El 28, 29 i 30 d'octubre, l'ONE interpretarà l'essencial tercer concert per a piano de Beethoven i la sinfonia número 12 que Shostakovich va dedicar a Lenin.
Entrades a auditori.cat.
Propostes en Xarxa.
L'oli d'oliva de Santa Bàrbara al Montsià es diferencia d'altres olis perquè està fet a base d'oliva arbequina i, en conseqüència, conté un sabor més afruitat. De fet, Santa Bàrbara és coneguda com la Plana de l'Oli o Gran Mar d'Oliveres. Però, a banda de dedicar-se a la producció de l'oli, el poble també destaca pel conreu de cítrics com les taronges o les mandarines. Per posar-ho en valor, cada novembre se celebra un homenatge a aquests productes locals. Del 25 al 27 de novembre, la 26a Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç omplirà Santa Bàrbara d'activitats, expositors i productes locals. Un aparador per mostrar i degustar l'oli d'oliva tan típic de la zona, però també per veure demostracions a les tasques tradicionals de la preparació del terreny i la plega d'olives. Esmorzars, concursos, carruatges i xerrades. La cita, a més, dona el tret de sortida a les 25enes jornades gastronòmiques a la cuina de l'oli, que s'estiren fins al 4 de desembre. La fira se celebra en el moment en què tradicionalment surt el primer oli novell de les premses, un oli que, tot i no ser tan transparent com els següents, es caracteritza per ser més afruitat. Del 25 al 27 de novembre, 26a Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç a Santa Bàrbara. Trobareu tota la informació sobre aquesta edició al web municipal santabàrbara.cat.
Sabies que...
El moniato és una planta originària dels tròpics de l'Amèrica Central, que ha estat cultivada des de fa més de 8.000 anys. A la zona del Perú s'han trobat representacions d'aquests tubercles en peces precolombines i restes en algunes tombes. Va arribar a Europa de la mà de Cristòfor Colom, abans, fins i tot, que el blat de moro, el panís i la patata, i es va difondre molt ràpidament per tot el continent. Fins i tot aquí, ja saben, la castanyera té moniatos.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nou intent del Banc Central Europeu per frenar la inflació desbocada, pujant un 0,75% els tipus d'interès. Ara se situen en el 2%, el nivell més alt dels tipus des de 2009. Cristina Cantal.
És la tercera pujada de tipus des del juliol i això afectarà directament el demanar un préstec o quan s'actualitzi la quota de la hipoteca. Segurament, però, no serà l'última pujada.
Lleu repunt de l'atur l'últim trimestre amb un alentiment de contractació a l'estiu. Amb tot, hi ha hagut prop de 3.600.000 treballadors a Catalunya amb feina durant aquests darrers 3 mesos.
Segons les dades de l'enquesta de població activa, hi ha un 14% menys d'atur que fa un any. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, destaca la resiliència del mercat de treball català.
Creix la població activa, creix l'ocupació. Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau del món laboral demostrem de nou fortalesa i resiliència.
El PP amenaça de bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial si el Congrés debat la reforma de la sedició. Des de Pretòria, Sud-àfrica, el president Pedro Sánchez ha tornat a defensar la necessitat de la reforma del Codi Penal.
La qüestió ha entrat també en ple debat dels pressupostos al Congrés dels Diputats, una qüestió que no ha agradat gens als populars, ho ha anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
La voluntat del govern de homologar els estàndards europeus, la qualificació de determinats delitos en nuestro país, que no formando parte de este capítulo presupuestario es un compromiso firme que tiene el presidente del gobierno y por tanto que traeremos a esta cámara.
El Camp de Tarragona es prepara per viure el simulacre d'accident més gran preparat mai a Europa.
Simularà una fuga de clor al polígon sud que afectaria unes 60.000 persones de 5 municipis diferents al voltant de la química. Avui se n'han presentat els detalls.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
I d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que el missatge no és evacuar, sinó confinar.
Un simulacre que es fa justament a la tarda per garantir que tota la ciutadania estigui en actiu, i aquesta crida, doncs, que fem té un missatge clar, que és confinament. No.
La Generalitat atorga els Premis Nacionals de Comerç i els establiments comercials amb 100 i 150 anys o més d'història, entre els quals s'han destacat una vintena de comerços.
El gruix dels quals a la demarcació de Barcelona, amb 9 establiments centenaris, 3 a Tarragona, 4 a les Terres de l'Ebre, 3 més a Girona i 1 a Lleida. El Prat s'ha premiat al mercat municipal.
Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
L'encarregada de recollir el premi de la Generalitat ha estat la presidenta del mercat municipal, Rosa Ribas, la paradeta La Masia.
Com a paradistes i com a representant de tots els paradistes del mercat, estem supercontents de que reconeguin l'esforç de la gent que treballa al mercat, juntament amb l'Ajuntament, de poder complir 100 anys.
En cultura, arrenca la cursa dels 15ens Premis Gaudí amb la festa de candidates, tradicional punt de trobada dels professionals inscrits en els màxims guardons del cinema català.
Fins a 9 llargmetratges de ficció en català optaran el Premi Gaudí a millor pel·lícula, 3 més que el 2022. La presidenta de l'Acadèmia, Judit Collell, però, reclama més pes de les dones a la indústria del cinema.
Que no ha millorat excessivament el tema de la feminització. I això em preocupa bàsicament perquè també ara tots tenim la sensació de que al contrari, de que estem molt bé, de que ara tots són dones directores, però en realitat la pujada ha estat minúscula, vull dir, molt, molt, molt petitona.
I en esports, després de la decepció del Barça, la Champions masculina, ara és el torn de l'equip femení, Joan Barberà.
Els homes de Xavi Hernández s'hauran de centrar en la Lliga i en l'Europa League, mentre l'equip femení finalista al darrer curs afronta en aquests moments a Suècia la segona jornada de la fase de grups. A punt d'arribar al temps de descans, 0-2, està guanyant l'equip català.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest temps estable. Amb aquest domini del sol sí que hi ha en alguns punts amb el cel entrenyinat, amb alguns núvols mitjans i alguns de baixos que els hi ha costat de marxar durant el matí i que se'n tornaran a formar més de cara al final del dia, sobretot a punts costaners. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, també es mantindrà força suau i, de fet, durant aquestes immediates hores ha d'anar pujant i a hores d'ara ja es troba superior als 25 graus en molts punts del territori català. De cara a demà continuarem parlant d'aquest temps estable, d'aquestes temperatures força altes respecte a la mitjana climàtica i la tendència és que vagin baixant ja de cara a la setmana vinent, però ben bé, fins al cap de setmana continuarem parlant d'un temps agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En aquest moment hem de demanar cautela a la C55 a Manresa, on han topat dos vehicles en sentit nord i la via està totalment tallada, ja que en sentit contrari els vehicles també es veuen afectats perquè estan tots els efectius allà mateix. Per tant, cautela. A més, també ens afegeixen ara mateix un accident a la C-17 a Montcal, un carril tallat en sentit Barcelona, accessos nord. També parlem de 3 quilòmetres de la C-58, autopista de Vallès, i a la C-17, mig quilòmetre, D-30, amb alguns punts de lentitud a Barberà, i rondes encara amb algun punt de lentitud. Bona tarda.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou intent del Banc Central Europeu per frenar la inflació desbocada. L'ENS puja un 0,75% als tipus d'interès, situant-los ara en el 2%. És el nivell més alt dels tipus des del 2009.
És la tercera pujada de tipus des del juliol i això afectarà directament el demanar un préstec o quan s'actualitzi la quota de la hipoteca. Segurament, però, no serà l'última pujada. El Banc Central ja fa temps que avisa que els tipus encara han d'anar més amunt. L'objectiu és frenar com sigui la inflació, encara que de retruc la mesura ralenteixi l'economia. La inflació a la zona euro ja frega el 10%.
Tot plegat en un escenari en què es registra un lleu repunt de l'atur l'últim trimestre amb un alentiment de contractació a l'estiu. Amb tot, hi ha hagut prop de 3.600.000 treballadors a Catalunya amb feina durant aquests darrers 3 mesos. Segons les dades de l'enquesta de població activa, hi ha un 14% menys d'atur que fa un any. Carina Bellbé.
Entre juliol i setembre, l'ocupació aconsegueix fintar la inflació i generar un 2,3% més d'ocupació que l'any passat. Això fa que la taxa d'atur del 9,31% sigui la més baixa per un tercer trimestre des de fa 14 anys. Malgrat tot, si es compara amb el trimestre anterior, la desocupació marca una lleu tendència creixent amb un total de 365.000 treballadors sense feina. Escoltem Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball.
A Catalunya creix la població activa, creix l'ocupació. Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau del món laboral demostrem de nou fortalesa i resiliència.
Al seu torn, tot i les bones xifres d'ocupació, Comissions Obreres incideix en la necessitat d'aprovar uns nous pressupostos de cara a l'any vinent per garantir l'escut social. A tot això, des d'avui els autònoms unipersonals poden demanar una subvenció de 18.000 euros per contractar una persona aturada de forma indefinida durant un any i mig. Es tracta del nou programa Tu més U, que ha anunciat el conseller Torrent i que està dotat amb 10 milions d'euros.
Doncs encara en terreny laboral, principi d'acord a l'escorxador de Vidal a Lleida perquè 250 empleats subcontractats passin a ser plantilla directa de l'empresa a partir de l'1 de gener. Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Els 250 treballadors subcontractats passaran a formar part de la plantilla directa de Vidal a partir de l'1 de gener del 2023, segons ha indicat Comissions Obreres i Indústria. L'acord entre l'escorxador i el sindicat també preveu unes condicions laborals per a tots els treballadors de l'escorxador per damunt de les que marca el conveni sectorial, tant per la plantilla de l'empresa principal com per aquell personal subcontractat. Des del sindicat han valorat molt positivament aquest acord, que ha costat protestes i dues vagues en el darrer any a l'escorxador.
En clau política, el Partit Popular amenaça de bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial si el Congrés debat la reforma de la sedició.
Avui, des de Pretòria, a Sud-àfrica, el president Pedro Sánchez ha tornat a defensar la necessitat de la reforma del Codi Penal i, entre aquesta, la del delicte de sedició. Paral·lelament, la qüestió ha entrat també en ple debat dels pressupostos al Congrés dels Diputats, una qüestió que no ha agradat gens als populars.
Sánchez suggereix que abans Esquerra es comprometi a votar-hi a favor i alhora reconèixer que es van cometre delictes durant el procés. Els republicans li demanen discreció en les negociacions i li recorden que sí que té majoria per aprovar les reformes. Mont Carvajal.
La reforma del Codi Penal es debatrà al Congrés de Diputats. Ho ha anunciat la ministra d'Hisenda Maria Jesús Montero quan responia al diputat d'Esquerra Joan Margall en el debat dels pressupostos.
La voluntat del govern de homologar los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en nuestro país, que no formando parte de este capítulo presupuestario es un compromiso firme que tiene el presidente del gobierno y por tanto que traeremos a esta cámara.
El president del govern espanyol Pedro Sánchez, que és a l'Àfrica, ha dit en una conversa informal amb periodistes que Esquerra hauria d'assumir que es van cometre delictes durant el procés i assegurar que hi votaran a favor. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha recordat a Sánchez que la majoria ja existeix i li ha demanat discreció en les negociacions.
Sugerimos al PSOE, como ayer hicimos, otra vez, de que no hable tanto. Creo que la peor manera de que algo salga bien es telegrafiarlo. Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira.
La majoria absoluta al Congrés de Diputats és de 175 vots. La reforma de la sedició en tindria a priori 190. De fet, aquest dimarts els pressupostos han passat a primer tràmit gràcies a 186 vots. Més que majoria absoluta.
Gràcies, Mont. Efectivament, el govern central ha superat el primer tràmit dels pressupostos gràcies al suport d'Esquerra Republicana, el PNB i Bildu, entre d'altres. Aquesta majoria ha rebutjat les 7 esmenes a la totalitat que s'hi havien presentat.
Esquerra Republicana els ha avalat argumentant que els permet avançar en la desjudicialització i facilitar la vida a la ciutadania. El govern del PSOE i Podem han sumat Esquerra Republicana, PNB i EH Bildu a la majoria per continuar tramitant els comptes. En total, 186 vots contra 150. El diputat d'Esquerra Republicana, Joan Margall, ha argumentat el seu aval.
No negociar estos presupuestos no haría caer a la monarquía. No negociar estos presupuestos no haría caer el régimen del 78. No negociar estos presupuestos, lo único que conseguiría sería que se prorrogaran los anteriores o que se intentaran aprobar con una mayoría alternativa más hostil para los intereses de Cataluña. En este caso, por tanto, como en tantos otros en la vida, no negociar significa perder.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha dit que és conscient que l'aval temporal dels republicans no és un xec en blanc. La negociació per aprovar els comptes de l'Estat continuarà durant setmanes i el ple per a votar-los es preveu a finals de novembre.
I en clau catalana, la Comissió de l'Estatut dels Diputats es reunirà dijous de la setmana que ve per avaluar la situació del parlamentari de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases.
L'objectiu de la sessió és començar una investigació per analitzar si de Dalmases ha vulnerat el codi de conducta del Parlament amb el seu comportament. La mesa de la comissió en qüestió, presidida pel diputat de Junts Jaume Alonso Cuevillas, s'ha reunit aquest matí per acordar el procediment del cas i ha fixat el 3 de novembre per celebrar la trobada. El codi de conducta del Parlament estableix una amonestació pública o multes de 600 a 12.000 euros per infraccions lleus i obre la possibilitat que el ple aprovi una suspensió temporal per casos molt greus.
Notícies en xarxa.
El Camp de Tarragona es prepara per viure el simulacre d'accident més gran preparat mai a Europa. Aquest simularà una fuga de clor al polígon sud que afectaria unes 60.000 persones de 5 municipis diferents al voltant de la química. Avui se n'han presentat els detalls. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
El simulacre que es farà a l'àrea metropolitana de Tarragona el proper 2 de novembre pretén fer un canvi de paradigma a la societat del Camp de Tarragona. Això és el que han dit avui a la presentació del simulacre, on el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que el missatge no és evacuar, sinó confinar.
Un simulacre que es fa justament a la tarda per garantir que tota la ciutadania estigui en actiu i, per tant, es produeixi en moment de màxima activitat. I aquesta crida, doncs, que fem
té un missatge clar, que és confinament, no evacuar.
El simulacre, que tindrà lloc el 2 de novembre a partir de 6:45 de la tarda, mobilitzarà 65.000 persones i posarà en marxa el sistema d'alertes telefòniques de més durada a l'estat espanyol. Alguns grans establiments del territori també han mostrat el seu interès i la voluntat de participar, com per exemple un dels grans atractius de la zona, el Port Aventura. Joan Ignasi Elena ha afirmat també que l'any 2023 es proposarà un simulacre que afecti el polígon nord de Tarragona.
Doncs encara al voltant de les fonts energètiques, en només un any Catalunya ha multiplicat gairebé per 4 el nombre d'instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic i ha arribat a les 50.000, una xifra que equival a una superfície total d'un miler de camps de futbol. A més, en el que portem de 2022 s'ha posat en servei més potència en autoconsum que durant els 27 anys anteriors. Jordi Casino.
L'anàlisi de les dades presentades pel Departament d'Acció Climàtica permeten veure que el gruix d'aquestes instal·lacions, 9 de cada 10, són d'usuaris domèstics o de petites empreses, i gairebé totes disposen de compensació pels excedents que generen o bé comercialitzen l'energia sobrant. Per demarcacions, l'àrea metropolitana lidera el rànquing, també és on hi ha més sostres disponibles, seguida de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. Una classificació que en el cas de les instal·lacions en sòl no urbanitzable se situa a l'inrevés. Teresa Jordà és la consellera d'Acció Climàtica.
Hem multiplicat per més de 3,8 el número total d'instal·lacions d'autoconsum a Catalunya en poc més d'un any i més que triplicat els 120 megawatts del juny del 21.
Pel que fa a l'autoconsum col·lectiu, el nombre d'instal·lacions també ha crescut, però menys per culpa, segons el govern, en dels problemes i els llargs terminis de les distribuïdores per atendre les connexions a la xarxa, aduint que aquesta està saturada. Per aquest motiu, reclama a les companyies més inversions per incrementar la seva capacitat. Un govern que, per cert, ha anunciat que ben aviat entraran en funcionament 4 nous parcs eòlics, dos situats a la Terra Alta, un a les Garrigues i un al Priorat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat ha atorgat aquesta tarda els tradicionals Premis Nacionals de Comerç i els establiments comercials amb 100 i més anys i 150 anys o més d'història, entre els quals s'han destacat una vintena d'establiments.
El gruix dels quals a la demarcació de Barcelona, amb 9 establiments centenaris, 3 a Tarragona, 4 a les Terres de l'Ebre, 3 més a Girona i 1 a Lleida. Els Premis Nacionals d'Establiments Comercials Centenaris són una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya per mitjà del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Treball. L'objectiu d'aquests guardons és distingir els establiments comercials i mercats municipals en actiu que al llarg de 100 anys o més han ofert un servei de qualitat i personalitzat a la seva clientela, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional. En total, enguany s'han atorgat 22 distincions, 20 a comerços i mercats municipals pels seus 100 anys o més d'història i 2 establiments comercials i mercats amb 150 anys o més d'història al Garraf i el Moianès.
Un dels establiments guardonats amb el Premi Nacional als Establiments Centenaris ha estat otorgat al Mercat Municipal del Prat pel seu primer segle de vida. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
El Mercat Municipal del Prat va començar la seva activitat l'any 1921. Anteriorment estava ubicat en paradetes exteriors. Des d'aleshores, aquest espai ha anat evolucionant i adaptant-se als nous temps. L'encarregada de recollir el Premi de la Generalitat ha estat la presidenta del Mercat Municipal, Rosa Ribas, de la paradeta La Masia.
Com a paradistes i com a representant de tots els paradistes del mercat, estem supercontents de que reconeguin l'esforç de la gent que treballa al mercat, juntament amb l'Ajuntament, de poder complir 100 anys.
Actualment el mercat municipal es troba en una situació complicada per culpa de la inflació. Tot i així, Ribas assenyala que la clientela habitual continua en el mercat pel tracte i la qualitat del producte que s'hi ofereix.
Canviem de qüestió. El govern revisarà els menús de migdia a 42 escoles catalanes aplicant criteris d'alimentació saludable. És l'anunci que ha fet avui el president Pere Aragonès en un acte conjunt amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el nou conseller de Salut a l'escola Bressol Pla de Fornells, a la capital catalana, Anna Ruiz.
Encara no es coneixen molts detalls de la iniciativa, però el president català sí ha pensat que la primera fase del pla afectarà 42 escoles.
També promourem des del govern de Catalunya la revisió dels menús de migdia, tenint en compte els criteris i les orientacions recollides a la guia. Ho comencem fent amb 42 escoles que revisaran, doncs, el que són els seus menús com a punt de partida per estendre la revisió al conjunt del sistema.
Així, els criteris per canviar els menús seguiran pràcticament les recomanacions incloses a la guia de l'alimentació saludable en la primera infància. Avui, Aragonès i Ada Colau, juntament al conseller de Salut, Manel Balcells, han presentat l'actualització del text. President i alcaldessa també han coincidit en la necessitat de reformar els models de contractació pública per afavorir aquelles empreses que fan menjar saludable i de qualitat tant a l'àmbit educatiu com a hospitals i residències de gent gran.
I a Mollerussa ja estan preparant la Fira de Sant Josep, que l'any vinent arribarà a la 150a edició. Comptarà amb una ampliació del recinte firal, on s'ubicarà el sector dels tractors. Amb això, els expositors de maquinària agrícola guanyaran 3.000 metres quadrats nets d'exposició. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alonso.
S'acosta la 150a Fira de Sant Josep, on els tractors tindran una gran presència amb un nou espai de 9.000 metres quadrats que s'habilitarà darrere del recinte firal. D'aquesta manera s'incrementa en un 50% els 6.000 metres quadrats d'exposició actuals. Així ho ha dit a Ràdio Ponent el director de Fira Mollerussa, Xavier Roure.
A darrere els pavins firals, on hi ha una esplanada de 19.000 metres quadrats que permeten treballar de manera neta, molt més àmplia, facilitats de muntatge i creant un epicentre agro totalment amb aquest espai, amb aquest nou espai firal.
Fira de Mollerussa va arribar amb un acord amb aquest sector agrícola després d'escoltar les seves demandes per professionalitzar la Fira de Sant Josep. En aquest sentit, s'ha reubicat la zona d'atraccions, que també forma part d'aquests dies, tot i que la prioritat sempre és la fira. Des de Fira de Mollerussa reivindica que el canvi té vocació de permanència i que ajudarà a generar una dinàmica firal més professional.
En cultura, en marxa la cursa dels 15ens Premis Gaudí amb la festa de candidates, tradicional punt de trobada dels professionals inscrits en els màxims guardons del cinema català. Fins a 9 llargmetratges de ficció en català optaran al Premi Gaudí a la millor pel·lícula 3 més que el 2022. Seguint la cita, hi ha el nostre company David Amador. David, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquestes 9 pel·lícules en català que deia són 5 menys que l'any 2020. Però això sí, la tendència de creixement és positiva. I és que aquesta edició dels Gaudí augmenten els llargmetratges en català. De fet, 19 de les 58 produccions candidates s'han rodat en català. També augmenten una miqueta els pressupostos mitjans dels films, amb 6 títols que superen els 3 milions d'euros. Tot plegat ho ha valorat la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Culell.
Hi ha llum al final del túnel, però s'ha de seguir picant pedra. És molt important. Però bé, no podem negar que és un any amb molt, molt bona collita. També em preocupa que hagi pujat poc, que no ha millorat excessivament el tema de la feminització. I això em preocupa bàsicament perquè també ara tots tenim la sensació de que al contrari, de que estem molt bé, de que ara tots són dones directores, però en realitat la pujada ha estat minúscula, vull dir, molt, molt, molt petitona.
La festa de l'Acadèmia del Cinema Català on es dona la benvinguda a les produccions candidates està fent, recordem, el Disseny Hub de Barcelona. A partir d'ara, recordem, també comença la cursa de les 68 candidates a ser nominades als Premis Gaudí amb l'obertura de la primera ronda de votació.
Doncs moltíssimes gràcies, David. I la Filmoteca de Catalunya ha posat en marxa un pla de digitalització de fons fotoquímics per adaptar-los als nous formats i poder-los projectar en àmbits privats i circuits comercials. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Nyer.
Aquest dijous, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, s'ha presentat el Pla Sistemàtic de Digitalització d'aquests films. Datats entre 1940 i el 2014, el Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca, situat al Parc Audiovisual de Catalunya.
Per tant, l'objectiu d'aquest pla no és conservar millor, que ja ho estem fent, sinó visibilitzar.
El pla compta amb la col·laboració de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Els dos escàners adquirits per la Filmoteca s'han ubicat a l'ESCAC. El conveni signat entre les dues entitats permet digitalitzar el patrimoni i la formació dels estudiants. A més, totes les creacions de l'alumnat també s'adaptaran als formats actuals. Aquest 2022 s'han digitalitzat 8 llargmetratges i 8 curts, però posteriorment cada exercici seran 20 films.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En joc, partit de la Champions femenina, el Barça està jugant al camp del Rosenborg suec després d'estrenar-se la setmana passada a la màxima competició continental amb una golejada 9-0 davant el Benfica, hores d'ara juguen la segona jornada de la competició en un estadi que està ple. Ha començat la segona part, 1-2 domina l'equip català. Els dos gols del Barça els ha marcat Aitana Bonmatí. Tot plegat l'endemà de la desfeta de la Champions masculina del Barça de Xavi Hernández, que ha quedat eliminat de la màxima competició continental i haurà d'afrontar ara l'Europa League. Un nou contratemps per al conjunt blaurana en aquest projecte amb Xavi Hernández al capdavant. Més futbol. Aquest diumenge, a 1:45 del migdia, la xarxa ofereix el partit de tercera federació entre el líder, l'Europa, i el nouvingut a la categoria, la Unió Esportiva Rapitenca. Al programa, en joc de la xarxa, protagonista l'entrenador d'una Europa, Ignasi Sanabra, que porta 7 victòries seguides.
Ens estimem amb la màxima naturalitat possible. Sabem que el que estem fent no és normal, com et deia, sabem que vindran moments difícils, i el gestionar amb naturalitat. L'Europa de tercera divisió és, sempre és un aspirant a l'ascens, però igual que ets un aspirant, igual que altres equips.
En bàsquet, en el món de la cistella, l'ICG Força Lleida, que juga demà, ha fitxat el pivot nord-americà Devin Thomas després de la baixa de CJ Gettys. El jugador nascut a Harrisburg el 1994 aterra a Lleida després de fer carrera als Estats Units i jugar en lligues europees, com per exemple va jugar a la Lliga ACB amb el Bilbao. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Thomas arriba a Lleida per donar un cop de mà a l'equip en el joc interior. Una aportació a l'ICG Força Lleida, que el seu entrenador Gerard Encuentra espera que sigui el més immediata possible.
Bueno, és un jugador que ve a cobrir la posició de 5, no? Que és un bon jugador de bloqueig directe, de rebot ofensiu, capaç de, en defensa de canviar tots els bloquejos i defensar tant petits com grans, no? No és un 5 molt, molt alt, no? Per dir-ho d'alguna manera, més que fa 2-5, 2-6... Però bueno, és un jugador amb molta qualitat, no? Que ha jugat a categories superiors i esperem que quan vingui aquí pues, pugui ajudar moltíssim a l'equip, no?
Un ICG Força Lleida que aquest divendres té nova cita a l'Espai Fruita Barris Nord contra l'Almansa, 8:45 del vespre, un partit on encara no es podrà veure a Devin Thomas vestint la samarreta lleidatana.
Gràcies, Sergi Guiu. Des d'UAU Lleida Ràdio, en futbol sala, el Barça s'ha classificat per la ronda èlit de la Champions masculina després d'aconseguir una nova golejada a la fase de grups que se celebra a Malta.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta, el control tècnic, Cristina Cantala, la redacció, Joan Barberà, els esports, David Amador, l'edició i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 30 d'octubre a l'Auditori, Salvador Brotons es posa al capdavant de la banda municipal de Barcelona.
Junts retran homenatge a la Mot de Grignon, important figura per a la banda, nascut fa 150 anys, i a Manuel Oltra, en el centenari del seu naixement.
Entrades a auditori.cat.
Propostes en Xarxa.
Queer. Persona que, d'acord amb la teoria queer, no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres i rebutja identificar-se amb un home o amb una dona o amb una orientació sexual específica. També és la temàtica que protagonitza la nova edició del Flamengi. Y el amor de este gitano. De l'11 al 27 de novembre, Som Flamengis, o el que és el mateix, podeu gaudir de la quarta edició del Flamengi, el Festival Flamenc de Girona, un festival del qual pengen moltes etiquetes. És integrador, social, de proximitat i aposta pel talent català amb perspectiva de gènere. De fet, va néixer als barris gironins i s'estén per la província a través d'espectacles i esdeveniments. Una programació que cada any està dedicada a una temàtica concreta. Aquest any, a la queer. Traieu agendes i aneu prenent nota del cartell. El Bueno, Yolanda Cortés, Chicuelo, Les Migues. Concerts, demostracions, classes, recitals i tallers. De l'11 al 27 de novembre, quarta edició del Festival Flamengi, el Festival Flamenc de Girona. En trobareu tota la informació al web flamengi.com.
Sabies que...
Menjar una poma verda al matí ajuda tant o més que prendre un cafè per despertar-se. Us diria que féssiu la prova, però és que fallareu sobretot si bebeu cafè molt seguit i no perquè no us vagi a despertar, sinó perquè la cafeïna és addictiva i és la substància del cafè que ens ajuda a rendir. Si us animeu a canviar una addicció per una altra, aneu a portar un munt de coses bones a l'organisme, però us haureu de desintoxicar primer de la cafeïna perquè no ho passeu tan malament.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Nou intent del Banc Central Europeu per frenar la inflació desbocada. L'ENS puja un 0,75% als tipus d'interès, situant-los ara en el 2%. És el nivell més alt dels tipus des del 2009. És la tercera pujada de tipus des del juliol i això afectarà directament el demanar un préstec o quan s'actualitzi la quota de la hipoteca. Segurament, però, no serà l'última pujada. El Banc Central ja fa temps que avisa que els tipus encara han d'anar més amunt. L'objectiu és frenar com sigui la inflació, encara que, de retruc, la mesura realenteixi l'economia. La inflació a la zona euro ja frega el 10%. Tot plegat en un escenari en què es registra un lleu repunt de l'atur l'últim trimestre amb un alentiment de contractació a l'estiu a Catalunya. Amb tot, Catalunya supera el rècord d'ocupació en el tercer trimestre dels darrers 15 anys, amb prop de 3.600.000 treballadors en feina. Segons les dades de l'enquesta de població activa, hi ha un 2,3% més d'ocupació que l'any passat. Això fa que la taxa d'atur del 9,31% sigui la més baixa del tercer trimestre dels últims 14 anys. Escoltem Roger Torrent,